Aquest mes de novembre es compleixen 20 anys del naixement del virus informàtic. Encara que en aquests moments hi ha catalogats més de 60.000 virus, Fred Cohen, el creador del primer d'aquests, no s'hauria imaginat mai els maldecaps que aquests programes podrien ocasionar en el futur. Ell només volia provar l'efecte devastador d'uns miniprogrames. A partir d'aquí, van començar a aparèixer nombrosos virus informàtics per a l'ordinador IBM que acabava d'aparèixer al mercat. Després, per als ordinadors Atari, Apple i Amiga, fins als nostres dies, on la xarxa els ha fet viatjar arreu del món.
Sí senyor, els virus informàtics, aquell enemic invisible, que no saps ben bé per on se t'ha de colar. Abans sempre arribava amb un disquet.
Exacte.
No sabies qui te l'havia passat.
La por de saber què feies amb aquell disquet, on el posaves.
Exactament,
o no el posaves.
Aquell disquet podia tenir virus, però és que ara amb internet tot està tan absolutament obert i exposat a tantes entrades diverses de virus que
de fet,
que es multiplica, no?
Precisament tot el que sigui la infecció a través d'un mitjà físic està en decadència, està gairebé obsolet, gairebé ja no et pots infectar, no perquè no puguis, sinó perquè els virus que corren actualment ningú en fa servir, o gairebé ningú fa servir mitjans físics, tots són via
tenen,
xarxa.
Tenen més gràcia, tenen més gràcia. Bueno. 20 anys del primer virus, sembla mentida. 20 anys que se celebren aquest mes de novembre.
Sí, sí, i a més jo sempre he considerat que és un tema molt relacionat amb els jocs, perquè, vulguis o no, en aquella època et passaven les gravacions dels jocs.
Estava relacionat amb la pirateria, no?
Sí.
I per tant, com que la pirateria era...
Però no ho saps ben bé prou fins a quin punt està relacionat amb la pirateria, perquè una de les grans infeccions amb virus que hi va haver, sobretot als Estats Units, va ser per culpa d'uns germans pakistanis. És una història molt curiosa. Uns germans pakistanis que tenien al Pakistan una empresa que es dedicava literalment a piratejar productes americans i a vendre'ls. Worth 100 euros, 100 dòlars. Ells, un dòlar i mig. Clar, no es venien per correu, o potser es venien, però sobretot era gràcies als estudiants americans que estaven a la Índia o al Pakistan, que òbviament fent servir els seus programes informàtics els hi compraven aquesta gent. Propis pakistanis i sobretot estudiants americans. Els compraven productes Microsoft o productes populars de l'època per un dòlar i mig o dos dòlars, se'ls emportaven al seu país i tots estaven infectats amb un virus. Que al cap d'aquests temps treia un missatge, bloquejava l'ordinador, i deia que si volies tornar-lo a fer servir l'ordinador havies de trucar a aquest número pakistaní i et donaria la clau de com desfer-lo. Aquesta va ser una de les primeres grans infeccions.
Hem quedat amb la boca oberta.
Infeccions, sí, de virus que hi va haver-hi.
O sigui, que aquests germans pakistanis ho van fer ells.
Sí, sí, i el venien junt amb les seves còpies pirates. Després de fet, van dir que era per una cosa de protecció i tal, però bueno.
Van ser els primers, documentat està, van ser les dues primeres persones que van fer el virus.
No, el creador del virus, això, com bé ha dit ell, és aquest personatge. Després també se sap que... El que passa que amb el tema dels virus, com que al començament les primeres xarxes per on també circulaven els virus, rotllo ARPANET, rotllo de grans empreses, estaven molt protegides a nivell de, a nivell de notícies, no sabies el que passava dintre, no se sap a nivell de fora com anava el tema dels virus, si hi havia infeccions, perquè clar, una empresa que, a nivell militar que et deia que ai, tots els milions de dòlars que ha costat aquest sistema ens l'acaba de carregar perquè no sabem què ha passat, no ho podien dir, estem parlant dels anys 60, 70, tot això estava molt tancat. Sí que se sap, perquè s'ha sabut després, que dintre de la casa AT&T, que és una d'aquestes empreses de telecomunicacions...
American Telephone and Telegraph.
Exacte. Una d'aquestes empreses de comunicacions molt, molt famoses. Els experts de dintre jugaven una mena de joc que es deia el Core Wars, Core Nucli, Core Wars, i aquesta mena de joc el que era dissenyaven programes que havien d'infectar l'ordinador de l'adversari. Imagineu-vos els típics gens, els típics informàtics treballats en cubicles, amb tot el seu terminal, ens havien d'intentar entrar dintre l'ordinador de l'altre i bloquejar-lo. I era aquesta mena de minijocs que feien servir, per la qual creaven aquesta mena de minivirus que feien servir entre ells. Es veu que alguna cosa devia escapar d'allà, perquè després van fer una mena com de pacte de silenci, que ningú digués res, fins que l'any 84 un va reconèixer que sí, que això dels virus nosaltres ja ho fèiem.
Una cosa que estaven fent. De totes maneres, jo recordo que abans els virus eren probablement una miqueta més glamurosos, no? O sigui, el divendres 13, no hi sabies, ostres, demà és divendres 13, no engegueu els ordinadors, que pot haver-hi virus, sí, sí, no? I això era una cosa que la gent deia.
A les empreses on treballaves ho deien.
O el dia 2 de no sé què, que se celebra la mort de no sé quin líder de no sé on, que hi ha hagut un grup anarquista que ha fet un virus i que tots els ordinadors, això, no? I realment eren coses molt més massives. Ara és allò del I love you, no? O sí. del l'últim que es deia, no sé, el blaster, no sé què, blaster. Mm. Aquests que, clar, per e-mail ràpidament, pum, pum, i en un moment tenen arreu del món repartits, doncs, a tots els e-mails virus que llavors et fan les mil i una dins de, dins sí, de l'ordinador, no?
Fixa que són virus que tenen... Tu dius, la gent coneixia el viernes 13. Ui, no obris l'ordinador el viernes 13, que passava alguna cosa. En canvi, avui en dia, l'I love you dura 2 mesos i després ha desaparegut. No s'ha res més. I que, òbviament, és una cosa automàtica. Són totalment automatitzats. Es reinfecten, es reenvien i segurament encara deu estar circulant por ahí. Però té el seu pic de popularitat i desapareix. Ningú ja més pensa en l'I love you, perquè després apareix el Melissa, perquè després apareix un altre, etc, etc. En canvi, en aquell moment, pues sí, tens raó, eren més glamurosos, la gent, eren populars, la gent els coneixia, el de la piloteta, el de les lletres que se't queien.
Exactament.
Avui en dia et peten l'ordinador, però abans, mira, et feien, bueno, una mica de conya.
Alguna coseta, no?
Sí.
Estic pensant que l'èxit de, entre cometes, èxit, d'un virus, és saber-lo distribuir, jo crec, eh? O sigui, no tant l'efecte que pugui fer, sinó saber distribuir que pugui arribar amb aquesta bajanada d'ordinadors.
De la manera que estan en aquests moments les empreses connectades permanentment a internet en moltíssimes terminals, és que, clar, un virus que se sàpiga repartir bé, que se sàpiga distribuir bé, pot causar aturades absolutament impressionants en molt poc moment, en molt pocs moments, perquè és que recordo que l'últim gran atac que va haver-hi d'un virus, que em sembla que era aquest, no sé què, blaster de fa relativament poc, 4 mesos... era aquest passat estiu, en pocs moments varen començar-se a infectar ordinadors d'aquí mateix d'Ona Catalana, de diversos ordinadors, les pàgines web oficials de McAfee, de Panda, de les grans empreses aquestes d'antivirus, no sabien res, o sigui, no hi havia res. Al cap de 10 minuts de començar-se a infectar, ja començaven a donar informació a aquestes pàgines de què estava passant, però encara no hi havia resolt el problema, i al cap d'una hora i mitja començaven a donar els primers pedaços, diguéssim, perquè poguessis aplicar-lo al teu antivirus.
Així,
no? Per tant,
això va passar, és apassionant, això.
És infecció a temps real, o sigui, sí, sí. Infecció mundial a temps real.
Sí, sí.
Per tant, allò que diuen és que les guerres del futur seran guerres d'ordinador. Home, no, i sí, també, perquè és un altre tipus de terrorisme que crec que en certs moments i en certs punts clau també pot causar problemes importants.
A més, el problema principal de la transmissió dels virus és que sempre demostren un problema de seguretat. Aquestes grans extensions de virus no afecten només els ordinadors domèstics. La majoria de nosaltres moltes vegades no rebrà mai un d'aquests virus tan terribles al seu email de casa. Però, òbviament, o després passar les notícies, sí, que si la IBM ha estat infectada, si Microsoft ha estat infectada, els del govern no sé on han estat infectats, etc etc. Això demostra 2 coses. Una, que la informàtica encara li queda molt per ser 100% segura, i 2, que la primera barrera de seguretat és el propi usuari, i que no hi ha, i això és lo trist, que inclús en institucions governamentals o llocs de responsabilitat no hi hagi una educació informàtica.
No hi ha una cultura.
Què vol dir? Que la persona que està davant dels ordinadors que estan connectats a tots els llançamissils rep un email que posa...
I love you.
Diu, abreme.exe, clica aquí. Clac, clac. I jo davant d'entrar aquí, cony, mira qui m'ha enviat això, no sé què. És terrible com la majoria d'aquests emails, d'aquests virus, s'infecten i es transmeten, gràcies a això, un missatge que diu, mira esto, qué divertido. I tu l'obres, sí, el mires i cliques.
Sí, amb la tendència que hi ha ara, molta gent deixa l'ordinador connectat llargues hores tot el dia per baixar determinades pel·lícules o determinades cançons. Això és una font que t'entrin virus amb aquests programes.
Impressionant. A mi el que em fa més por és quan parles amb enginyers informàtics i els hi dius, i el tema de la seguretat, que hi et diuen, mira, segur, segur, segur...
No hi ha res.
Res. A partir d'aquí, el que vulguis, però segur, 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 no hi ha res. Per tant, ja ens hi podem anar posant fulles, que el tema dels virus en tenim i per molt de temps. A veure, si us sembla, canviem de tema radicalment i ens anem a escoltar l'argument del Game Over d'avui. Hem celebrat l'aniversari, com Déu mana, els 20 anys del primer virus oficial.
Happy birthday.
I anem a escoltar l'argument d'Elite, un joc per PC de la casa Firebird.
Diari de bord de Cobra MK3. Benvingut a bord de la nau de càrrega i combat Cobra MK3. Aquesta nau ha estat subministrada per a vostè per l'empresa privada Falcon Delacy Spaceways gràcies al fet que ha acabat amb èxit els exàmens de pilot interestel·lar de la Cooperativa Galàctica Mundial. El petit manual que ve amb l'aparell està pensat perquè es familiaritzi amb aspectes de vol espacial, de combat i de càrrega. Esperem que sigui útil per vostè. Inici d'instruccions d'Elite de Firebird per a BBC Micro.
Bé, un dels jocs clàssics que la gent aficionada als jocs de naus espacials, diguéssim, doncs, va tenir-lo per passar-s'hi hores i passar-s'ho realment bé, no?
Aficionats a jocs espacials, aquelles pantalles negres, amb puntets d'estrelles, d'estels, i un joc molt divertit.
Bueno, aquella sensació de l'hiperespai, aquella, bueno, aquella sensació d'estar volant,
volant
al mig de l'espai.
Amb certa tranquil·litat. És un joc que et donava en alguns moments tranquil·litat del fet de que tu estaves, doncs, volant d'un planeta a un altre, i havies d'estar el teu temps perquè això passés, les forces de la gravetat de cadascuna dels planetes.
Tenies enfrentaments amb naus, amb adversaris, amb pirates, però una de les coses que més va trencar en aquest joc era que ajuntava dos tipus de joc molt diferents. Un que era, doncs, el joc clàssic d'un simulador de naus, un joc espaial de naus i combat, i després que tenia un component d'estratègia molt important. Tu havies d'aconseguir passar des de pilot a Elite, el grau era anar pujant i ser Elite, i ho havies d'aconseguir, doncs, anant pujant la teva puntuació com a pilot, i això ho feies comerciant i lluitant.
I les interfícies estaven molt bé, també, o sigui, tu, a veure, pel que era l'època, doncs, t'hi trobaves bastant a dins, no?, d'aquesta estètica espacial, no?
Sí, la primera versió, que era per BBC, va trencar també una mica motllos amb les capacitats gràfiques des del moment. Les interfícies eren bastant simples, eren relativament simples en el senzill que eren menús, menús en pantalla cada cop més decorats, però eren senzillament menús, on podies, als ports on estaves, què podies comprar, quins preus hi havia, aquest component una mica de
sim. Però no, la sensació de que estaves controlant moltes coses, no?
Però el que sí que era trencador era després el mode de simulació, perquè allà volaves amb la teva nau, que no la veies mai, sempre veus una pantalla, però veies uns indicadors, estava tot molt ben depictat, gràfics tridimensionals, les naus adversàries estaven dibuixades en forma de reixeta, inclús hi havia un mode on les podies veure, les podies rotar sobre elles mateixes, i encara que els gràfics de dintre del joc, quan lluitaves amb les naus, no eren ben bé tridimensionals, sí que a l'espai pel que et movies era totalment tridimensional. Tu podies moure't amunt, avall, dreta, esquerra, era perfectament tridimensional, inclús en aquests ordinadors.
En la capsa que hi havia original, recordo de l'Amiga, hi havia un pòster, però un pòster enorme, que tu et penjaves quan estaves jugant a la paret, per exemple, on estava totes les constel·lacions i tots els planetes on podies anar, i era enorme.
Això eren aquestes coses fantàstiques i encantadores que tenien els videojocs abans, com per exemple això, no?, de dir un pòster o de dir un casset per posar la música mentre tu estaves jugant. Si us sembla, anem a l'actualitat del programa d'avui.
Game Now.
Namco ha mostrat les primeres imatges, atenció, del retorn d'una de les seves franquícies més estimades per tots els fans del món dels videojocs. Torna Pac-Man. El joc es dirà Pac-Man Versus i seguirà l'estètica clàssica del joc Pac-Man, a la qual tots estem absolutament acostumats. La novetat del joc és que, a banda de permetre'ns tornar a disfrutar d'un dels jocs més clàssics de tots, permetrà jugar partides múltiples jugadors, a més, ajuntant la Game Boy Advance i la Nintendo GameCube. El joc permetrà 4 jugadors simultanis amb la GameCube i un amb la Game Boy Advance, i podrem agafar el rol de Pac-Man i dels fantasmes. De moment, això és tot el que se sap del retorn d'aquest clàssic. Un retorn especial, perquè torna Pac-Man, però un Pac-Man reinventat, diguéssim. O sigui, es veu que el regalaran amb el Ridge Racer per a la GameCube, i es jugarà amb el Game Boy Advance. El que tindrà la Game Boy Advance portarà Pac-Man, el guiarà, i els 4 que podran jugar amb la GameCube,
els 3,
que jugaran amb la GameCube, tindran els fantasmes. O sigui, és com un fantasma. Llavors, Pac-Man veurà tot l'escenari, diguéssim, per on es pot moure, i els fantasmes veuran una part d'aquest escenari. Llavors, clar, cadascú haurà de fer la seva. Els fantasmes aniran a per Pac-Man, i Pac-Man, doncs, haurà d'aconseguir menjar-se tots els cocos i alguns supercocos energètics.
És una forma molt enginyosa de plantejar el Pac-Man, perquè, de fet, si l'haguessin fet com fins ara, amb una sola pantalla, doncs qui assumís el rol de Pac-Man ho tindria realment molt difícil, perquè serien 3 contra 1, i clar, és molt fàcil, amb una sola pantalla veus tot el panorama, no?
El pots tancar molt fàcilment, no?
Clar, i amb aquest sistema, doncs, és com el pilla-pilla, no? Clàssic, és el fugitivo, podríem dir, serà molt divertit.
Jo crec que serà un gran joc i que, a més, ja ha participat en aquest...
En Miyamoto és, o sigui, participa en el...
Ja participat en el projecte creador de grans mites dels videojocs com Mario. Per tant, creiem que aquest Pac-Man valdrà la pena, com a mínim, tenir-lo en compte. I ja encara en la recta final del programa, finalment i després de moltes expectatives creades, s'ha presentat el que serà sense cap mena de dubte un dels grans videojocs de l'any 2004. Es tracta de Final Fantasy XII. La companyia japonesa Square Enix va fer la presentació a Tòquio en un acte dirigit en exclusiva a la premsa especialitzada aquesta passada setmana. Algunes de les coses que ja se saben és que els protagonistes del joc es diuen Van, el noi, i Ash, la noia, que l'aventura passarà al planeta Ivalice, trencant la tradició de tota la saga Final Fantasy, en què cada joc passava en un planeta diferent. L'aventura de Final Fantasy XII tindrà lloc al mateix planeta del Final Fantasy Tactics, i la història, doncs, està plena de fantasia, grans batalles i la recerca de l'honor, com a tot bon joc de la saga Final Fantasy. L'aspecte que tenen els escenaris és, com han dit els mateixos dissenyadors, molt mediterrani, evidentment un mediterrani futurista. Està previst que Final Fantasy XII es posi a la venda al Japó l'estiu del 2004. O sigui que tenim un altre Final Fantasy, per tant tindrem un altre blockbuster d'aquests que en diuen, no? Trencador absolutament de totes les llistes de vendes, perquè realment amb l'expectativa, amb tants mesos que falta, que ha creat ja les primeres imatges, el primer que s'ha vist, una mica l'argument, es pot esperar, vaja, al màxim d'aquest joc, no?
La primera imatge em sembla que portava gairebé un any, que era una imatge molt abstracta, que la gent no sabia. Es veia un 12 i una ciutat, una imatge vertical, i la gent tenia la incògnita de saber com anava la cosa, no? Però sembla que serà bastant semblant al que hi ha hagut fins ara. La novetat que tot girarà al voltant de la típica temàtica de joc de rol, en el qual els personatges van en, com pirates especials, o sigui, com el Capità Harlock, com Skies of Arcadia, jocs aquests en els quals comandes una nau especial que va per... Vola per l'aire, com un vaixell que vola per l'aire.
De fet, una de les màximes novetats que diuen que incorporarà, a banda de que les millores gràfiques doncs seran molt evidents, diuen que ha reduït la meitat dels polígons que tenia el Final Fantasy XI. Per tant, meitat de polígons, sembla que baixi la qualitat, però diuen que no, l'han reduït a la meitat, però han millorat moltíssim la qualitat de les textures. Per tant, l'aspecte visual és molt millor, tot i que té menys polígons, no? Per tant, han utilitzat la capacitat que es menjaven els polígons per posar-hi textures, i a més es veu que hi han incorporat en aquest joc la figura dels jutges, que és una figura que havien inclòs en el Final Fantasy Tactics, que són personatges que estan una mica per damunt del bé i del mal i que ajuden a dirimir, doncs, les batalles o definir les batalles en el moment en el que no està gaire clar qui és el que ha guanyat. Estarem atents a veure què passa en Final Fantasy XII i amb moltíssimes altres coses, però fins aquí hem de deixar la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa: Albert Murillo, Jordi Selles, Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Star, Martí Espriu, avui amb Jordi Sunyer del Departament d'Esports d'Ona Catalana, ajudant-nos amb el tema de la primera part del programa, la part que hem dedicat als videojocs esportius, i amb la veu de Montse Llussà i Jaume Fina en el reportatge i en l'argument d'avui. Time Extension. I avui al Time Extension tenim una peça musical que demostrava les possibilitats del programa Deluxe Music, un editor musical que curiosament va publicar Electronic Arts, la mateixa marca que ha protagonitzat gran part del programa d'avui pels seus videojocs esportius. La composició és del japonès Isao Tomita i es titulava Arabesque número 1. Amb ella ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies. The top of 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 the top of